El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb 5 novetats a la cartellera i a l'agenda Sessió de Cineclub per avui mateix i Sessió de Cinema a l'Espai Cràter pel divendres que ve.
A la secció 25 anys atrapats parlarem d'un títol important estrenat aquest últim quart de segle. Avui, Gangs of New York.
També parlarem de llibres i pantalles. Us portem una novetat editorial sobre el color, el cinema i una pel·lícula sobre relacions familiars.
I a l'apartat d'actualitat parlarem de dues informacions al voltant de Steven Spielberg.
Acabarem amb el concurs on volíem saber títol d'una pel·lícula que tingués com a escenari principal la ciutat de Nova York.
Doncs vinga, comencem amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Vinga, la notícia d'aquesta setmana l'hem de trobar en l'àmbit de les efemèrides perquè en un dia com avui, 11 d'abril, però de l'any 1952, s'estrenava Cantant sota la pluja, una de les grans pel·lícules de la història del cinema i segur, el musical més famós de l'època daurada de Hollywood.
Quina és la idea d'on recordar que aquesta pel·lícula va ser clau per entendre, a través dels seus tres protagonistes, un fet important com va ser el pas del cinema mut al sonor? Amb una estrena, això sí, discreta, ho hem dit sempre, amb els anys ha acabat esdevenint un títol capdalt del setè art. Què us recomanarem? Home, avui no canviarem
evident,
de tema.
Evident.
Evidentment, us recomanarem veure Cantant sota la pluja, dirigida per Gene Kelly i Stanley Donen, amb Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, de protagonistes principals, i la podeu veure a Max, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar Plus i Rakuten.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Nunca te preguntas qué hacen con todo lo que averiguas para ellos?
Ese no es mi trabajo.
Ya, pero ¿nunca te lo preguntas?
Bueno, es la CIA. Confío en que sea para algo bueno. Quizás es mejor no saberlo. Te quiero.
Y yo a ti.
Adiós.
Adiós.
Charlie, creo que tienes que ver esto.
¿Qué es?
Han matado a tu mujer. Tu trabajo es muy importante para nuestro trabajo. Deja que nos encarguemos.
Quiero entrenamiento específico, dinero en efectivo y una identidad nueva.
¿Te has vuelto loco?
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
Doncs bé, obrim novetats amb Amateur, un thriller d'acció i venjança, com podeu deduir a partir del que heu escoltat fins ara, amb un rerefons d'espionatge. És un guió que està basat en una novel·la de l'any 1981 que portava el mateix títol, de Robert Little, i que ja havia tingut una primera adaptació aquell mateix any al cinema. El rodatge, en aquesta ocasió, ha tingut lloc a Londres, França i Turquia. El projecte ve de lluny, de l'any 2006, i en... sí, vull dir que no és d'aquells que han fet ara, comptant que, a més, era una novel·la de l'any 81, i en un principi l'actor protagonista havia de ser Hugh Jackman. Finalment, però ara fa un parell d'anys, es va anunciar que el paper el faria Rami Malek, i al seu costat hi trobem a Lauren Fishburne i Rachel Brosnan, entre d'altres. L'argument, hem escoltat una mica el tràiler, ens presenta un agent decodificador de la CIA, la vida li canvia quan la seva dona mor en un atemptat, i el supervisor sembla que no està massa per la feina d'investigar què ha passat. Això farà que ell emprengui aquest viatge arreu del món de venjança per trobar els culpables. El director d'aquest film, que es titula, com dèiem, Amateur, és James House, que ha treballat bàsicament en el món de les sèries amb títols com Els misteris de la senyora Bradley, Doctor Who, Merlin o episodis de Black Mirror i Snowpiercer. Abans d'Amateur va dirigir Los niños de Winton amb Anthony Hopkins i Helena Bonham Carter.
¿Va todo bien?
¿Alguien me ha enviado esto?
¿Será algún crío vacilándote?
Es raro.
¿Quién crees que es?
No tengo ni idea.
Podemos averiguarlo. Para enviar esto hay que estar a menos de 15 metros. Así que es alguien del restaurante. Violet, ¿va todo bien?
Sí, ahora vuelvo.
Doncs ja us podeu imaginar amb aquests efectes de sons que estem parlant d'una pel·lícula de suspens, La Cita, i també de terror psicològic i tensió, que juga amb allò típic de saber on està ocupable, qui és i per què fa el que fa. La història ens presenta una mare que fa anys va enviudar i els dedica bàsicament a cuidar la seva família i que ara es troba en un moment que ella creu propici per a noves experiències i té una cita amb un home. Però a la cita que té, precisament s'enrareix quan, com hem sentit en el tall, el seu mòbil comença a rebre missatges cada cop més pertorbadors i és això que dèiem, qui us fa i per què us fa. Uh-huh. El repartiment Megan Fay, Brandon Sklenar i Violet Bean, entre d'altres, i el director està Christopher Landon. Ell va debutar l'any 2010 en Burning Palms i després ha dirigit Paranormal Activity, ja sabem per on van els trets, les dues parts d'una altra pel·lícula famosíssima, Feliz Día de tu Muerte, i Aracnofòbia Remake, entre d'altres.
¿Quién es?
Es normal lo que le pasa. Cuesta aceptar la muerte de un ser querido.
Este señor no me ayuda.
Tómese su tiempo.
Haga el favor de mirar adentro.
¡Uf! Ahora le traemos a su padre.
Tengo angustia. Es como si le estuvieran arrancando el corazón. Es horrible.
No pongas las manos si vas a dejar marca.
¿Qué haces? ¡Inútil, que la vas a romper! ¡Venga, que llegamos tarde!
Ya, pero es que no sé cómo se abre la silla, ¿no?
¡Con mis cojones se abre!
¡Oh, joder! ¡Oh, my God!
Hola.
Hola.
Tamaya, ¿qué tal? ¿Quieres que nos hagamos un selfie?
Lleva un diazepam, no lo sé todo bien.
No era un diazepam, era una pastilla alucinógena.
¿Cómo?
¡Mis manos son gigantes, veo cosas!
Eras amigo de mi aita.
Tu padre y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Aquí estamos en una fiesta de disfraces en Tulum.
Vinga, parlem ara de la pel·lícula Un funeral de locos. És una comèdia negra familiar, un remake de la famosa Un funeral de muerte, de l'any 2007, dirigida per Dan Craig, que ha participat també en el guió d'aquesta versió d'ara.
Normalment parlàvem de contrari, eh? De pel·lícules espanyoles o europees que es portaven en el cinema americà, i aquí fa el cas
al
contrari.
Va al revés. Al rerefons de la trama posa en evidència el que passa amb els funerals, sobretot doncs, amb persones grans, on els records i les vivències poden portar moments entranyables i fins i tot també còmics. En aquest cas, els membres d'una família es reuneixen per acomiadar el patriarca del clan que acaba de morir, però la trobada es va enrarint i embogint a parts iguals quan un dels assistents comença a explicar el secret més ben guardat del difunt. En el repartiment hi ha tensió aquí, perquè hi apareixen, bueno, nosaltres hem dit, hi apareixen tots pràcticament, però veureu quin repartiment. Tenim a Kim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Gorka Ochoa, Imma Cuesta, Hugo Silva, Esmeralda Pimentel, Belén Rueda, Secund de la Rosa, Arturo Valls, Santi Ugalde i Antonio Resines.
Apali.
Per tant, déu-n'hi-do. El director, que també és guionista i productor, és Manuel Gómez Pereira, és un autèntic especialista en comèdia, va debutar l'any 1992 amb Salsa Rosa i la seva llarga trajectòria ens porta títols com Todos los hombres son iguales, Boca a boca, El amor perjudicaba seriamente la salud, Cosas que hacen que la vida valga la pena i Reines, entre d'altres. També ha participat a la sèrie Cuéntame cómo pasó.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días por si aparezco. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
¿Qué? Vale,
¿que te quieres subir al avión y dejarme en paz, coño? Me quedo.
De momento serán solo unas semanas. Al menos aquí tengo un trabajo.
Yusuf, ¿no?
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú. He vingut a provar.
Aleshores, no he vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
Fem una birra?
No, tinc pressa.
Cortas cebollas como el puto culo. Puedo cortarlas yo muchísimo mejor, que lo sepas.
Sí. ¡Yusu, fuerte! ¡Oh! ¡Oh!
Bueno, pues ya no se puede.
I parlem ara del drama Molt lluny, debut del seu director, i que ve de guanyar el premi a millor actor pel seu protagonista i premi de la crítica al Festival de Màlaga. I és una pel·lícula de caire social, amb els dubtes, les pors i les incerteses que envolten universos com el de la immigració, la recerca de la pròpia identitat i la influència de l'entorn sobre un mateix. Coneixerem a Sergio, que escoltàvem en el tall, que viatja a Utrecht per assistir a un partit de futbol del seu equip i a l'hora de tornar pateix un atac de pànic i decideix no agafar l'avió. Incapaç d'explicar el que li passa i per què li passa, el que decideix, això sí, és tallar amb tot el seu passat. En el repartiment escoltàvem Mario Casas, actor que va guanyar el premi, precisament que dèiem, a millor actor en el Festival de Màlaga, i al seu costat David Verdaguer, Raúl Prieto i Nausicaa Bonin, entre d'altres. El director, també com hem dit, Gerard Homs, que també és el guionista, debuta amb aquesta pel·lícula.
Has de deixar els focs artificials, Aisha.
Però és que n'és la meva vida.
La teva mare hauria volgut que fossis cal·lígrafa. És part del nostre llegat, del nostre codi, família. Fer coets no és pas feina per una joveneta.
El foc!
El famós Tractat de l'Alquímia del Foc. Un llibre tan poderós que podria canviar el món. Només el necessito durant una nit.
Però si el meu pare ho descobreix...
Serà el nostre petit secret.
Aquí el tenim.
I recorda, sense llibre no hi ha or.
Queda clar.
I acabem amb les novetats, amb La llum d'Aisha, una pel·lícula d'animació en català. Forma part, de fet, d'un paquet de 34 produccions que el març del 2023 Ràdio Televisió Espanyola va adquirir per participar-hi. I aquesta en concret, és una coproducció entre Espanya, Alemanya i Singapur. L'acció té lloc al segle XI, al regne de l'Àndalus, on els focs artificials són l'espectacle més popular. La protagonista, Aisha, somia en convertir-se en una gran pirotècnia, però el seu pare vol que segueixi la tradició familiar de cal·ligrafia. Degut a un engany d'un alquimista, un llibre custodiat pel pare d'ella desapareix i ell és empresonat injustament. Aleshores, Aisha haurà de fer un viatge per recuperar el llibre i alliberar el seu pare. La directora és Shadi Adib, que debuta amb aquesta pel·lícula.
Vegem com ens queda la distribució de la cartellera, que a diferència de la setmana passada, que dèiem que només hi havia un doblet, ara tornem a un clàssic, que és precisament aquesta, que n'hi ha quatre. Tenim Wolfgang, amb D'això sent l'última cena, que era aquells dos primers capítols de la cinquena temporada d'aquesta sèrie, Blancanieves amb Tierra de Nadie, La llum d'Aisha amb A Working Man i una pel·lícula de Minecraft amb Molt lluny. I a les quatre sales restants, evidentment, la mateixa pel·lícula en totes les sessions, que són La cita, Un funeral de locos, Amateur i una pel·lícula de Minecraft.
hi ha l'agenda nova sessió de Cine Club amb la projecció de Mi única família del director Mike Leitch. Coneixerem a la Pansy, perquè la vida és una lluita constant, plena de dolor físic i mental. La seva manera de relacionar-se amb el món és a través de l'enuig i la confrontació. Només la seva germana, Chantel, l'entén i pot ajudar-la. Mi única família la podeu veure avui mateix a 2:15 del vespre al Cine Olot.
I per divendres que ve, teniu en compte que no tenim programa perquè és festiu, tenim una nova sessió del cicle El murmuri de l'aigua i altres sorolls que organitza aquest curs l'Espai Cràter d'Olot. Podrem veure la pel·lícula Aguas Oscures de Todd Haynes. Mark Ruffalo, Anne Hathaway i Tim Robbins protagonitzen la història real d'una lluita de més de 20 anys entre un advocat de Cincinnati i el gegant de la indústria química DuPont. Aguas Oscures la podeu veure divendres que ve, 18 d'abril, a les 7 de la tarda a la sala Magma de l'Espai Cràter.
...25 anys atrapats.
Doncs sí, quedem-nos una vegada més atrapats en el temps, atrapats en els últims 25 anys al llarg dels quals el nostre programa Sessió Continua ha recordat grans títols de pel·lícules estrenades. Avui anem fins a l'any 2002, quan un dels grans mestres, sens dubte, de tota la història del cinema estrenava Gangs of New York.
¿Tienes algo en los bolsillos esta noche?
Lo siento, no he empezado a trabajar.
¿Y el medallón que te regalé? ¡Fuera esa música pagana! ¡Esta es una noche para los americanos!
Segons confessava en entrevistes concedides en aquells inicis de segle XX, aquest mestre del qual parlava, Martin Scorsese, perseguia un somni de feia gairebé 20 anys. De la seva mà, i amb l'ajuda d'algun altre guionista, naixia l'esborrany del que acabaria sent un dels grans títols de la seva carrera, Gangs of New York.
A finals dels anys 90, Robert De Niro, amic personal de Scorsese, li va parlar d'una, en aquell moment, jove promesa amb qui havia treballat a la pel·lícula Vida de este chico. La promesa es deia Leonardo DiCaprio i Scorsese va veure l'oportunitat de fer realitat el seu somni, doncs amb ell ja tenia un dels principals protagonistes de la història. Oh, my love, it's a long...
Leonardo DiCaprio venia de fer Titanic, cosa que també ajudaria que la producció finalment comencés a caminar. Era una producció arriscada, escrita per diversos guionistes i que ens explica la llavor del naixement d'una nació a través de les lluites entre els autoproclamats nativistes i els immigrants arribats a Nova York a mitjans del segle XIX buscant una oportunitat a la vida.
La lluita tenia lloc principalment en el mític Five Points, un dels barris més perillosos de l'època, barreja de cultures, ambicions i orígens que no té res a veure amb el que és ara l'actual Manhattan i d'on el mateix Dickens en va sortir espantat. Calia, doncs, donar equilibri a una història que ja es preveia complexa.
Esto ha estado muy tranquilo los últimos tres meses. Dime, ¿este encargo te resulta incómodo? No, es... No es eso, Bill. Yo no diría eso. Pero... Soy un defensor de la ley. Me pagan por defender la ley.
El rodatge va tenir lloc l'any 2000 als estudis de Roma, Cinecittà, on es va recrear perfectament el Nova York de mitjans del 1800. A banda de Five Points, podem veure el port i llocs famosos com Satan Circus. El mateix director opinava que potser era de les últimes vegades que recreaven uns decorats reals de tanta envergadura sense els efectes digitals que fan servir en l'actualitat.
L'estrena de Gangs of New York havia de ser a finals del 2001, però segons la versió oficial, l'atemptat a les Torres Bessones aconsellava retardar l'esdeveniment. Finalment, i després de cedir a les exigències del productor Harvey Weinstein pel que fa a la durada, de 5 hores,
imagina't,
es va passar a 3, es va estrenar el desembre del 2002.
It's by the hush, me boys, and sure that's to hold your noise and listen to poor Paddy's lamentation.
Poques vegades s'ha vist al cinema una reconstrucció d'espais més absorbent i fascinant i una direcció artística tan espectacular. Tot plegat justificava de llarg els més de 100 milions de dòlars que va costar el projecte i la participació de centenars d'extres.
La línia argumental, com ja hem esmentat, gira al voltant de les lluites entre nadius i els nouvinguts al país. En una d'aquestes lluites, un dels caps, conegut pel carnisser, mata un home davant del seu fill. Aquest fet provocarà la venjança del nen, que s'haurà de complir quan arribi a la majoria d'edat.
Respondiendo a mi reto, según las antiguas leyes de combate, nos hemos encontrado en esta tierra escogida para aclarar de una vez por todas quién tiene el dominio sobre Five Points. Nosotros los nativos, a quien por nacimiento nos pertenece esta tierra, las hordas extranjeras que lo profanan.
Según las antiguas leyes de combate, acepto el desafío de los llamados nativos. Hostigáis continuamente a los nuestros, pero de ahora en adelante no nos acosaréis más, porque os hago saber que la mano que intente echarnos de esta tierra será amputada en un santiamén.
Parlem del repartiment. El personatge del carnisser és una nova creació memorable de Daniel Day-Lewis, que va acceptar el paper després que el rebutgés Robert De Niro, que es negava a filmar fora de Nova York. Si es parlava de Nova York, s'havia de filmar a Nova York. No va voler fer-ho fora. Day-Lewis omple la pantalla i aguanta el pes de tota la pel·lícula, minimitzant el treball de Leonardo DiCaprio. Els acompanya una Cameron Diaz en un treball discret però correcte i un grapat de grans noms de l'escena com Jim Broadbent, Brendan Gleeson, John C. Reilly o Liam Neeson.
Amb aquesta pel·lícula, Scorsese ens convida a viure un capítol molt especial de la història americana, plena d'enginy, ironia, crònica i testimonis gairebé salvatges. Una obra única i ben diferent al que ens tenia acostumats i que ens permet accedir a la memòria d'una ciutat mítica de la que sempre ens fa la impressió ens queden coses per conèixer.
Va ser un èxit de taquilla. Va tenir 10 nominacions als Oscars, de la qual però no en va guanyar cap, però segueix significant una de les peces claus de la història del cinema nord-americà recent i per aquest motiu avui l'hem volgut recordar.
No passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Llibres de pantalla.
Doncs vinga, parlem ara de dues recomanacions. La primera sobre un llibre de cinema per llegir i la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa.
Pel que fa al llibre, parlem de Colores de Cine, de Charles Bramesco, que és un crític de cinema i de televisió, i que ens presenta un element del cinema que a vegades sovint ens passa una mica desapercebuts, o no hi estem al cas, però que té molta importància en el resultat final de tota pel·lícula. Aquest element és el color que s'ha fet servir sovint, moltes vegades per justificar una escena, enfatitzar un guió, un personatge o assenyalar un protagonista principal. Aquest llibre el que fa és presentar-nos 50 pel·lícules icòniques i detalla com aquest element, el color, ha contribuït precisament al seu èxit i a la seva importància. Exemples n'hi ha molts, per exemple hem de, pensar per exemple en els roses del Gran Hotel Budapest, que són constants en tota l'acció, la gamma metàl·lica del 2001, una odissea a l'espai, aquells liles tan suaus de les vírgenes suïcides o, com no, els colors pastissos càlids que t'acompanyen en tota la història d'Amélie.
I tots els colors que tenen també la seva importància de Inside Out, del revés, per
exacte,
exemple, que
exacte.
Identifiquen emocions.
En cada emoció, és veritat. Aquest és el poder del color, en la història del cinema, i que ara podeu gaudir en aquest volum que és luxós, gran i amb molt de color. Colores de cine, es titula, l'ha editat Blume, i el podeu trobar per 26,90 €.
Llevo 15 años sin verte, pero ahora quieres ser abuelo, me tomas el
no
pelo.
No quiero que oiga esto. Necesito que hables con él.
No.
Quiero que habléis.
No.
Ha cambiado.
No ha cambiado.
Nos va a perseguir hasta casa si no lo resuelves aquí.
I la segona recomanació ens arriba des de les pantalles i es titula El arte del perdón, una pel·lícula dirigida per Titus Kapar. Un drama familiar que ens presenta un artista d'èxit que veu com la seva vida trontolla amb la visita inesperada del seu pare, un home que intenta recuperar-se de les addiccions i que feia anys que no veia el seu fill. Junts hauran de descobrir que oblidar pot ser un repte més difícil que perdonar. Nominada al Gran Premi del Jurat del Festival de Sundance de l'any passat, El arte del perdón la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I parlem ara d'una informació que potser no és notícia, perquè està clar que molts actors i moltes actrius fan cua a vegades per treballar amb segons quin director. Ho hem comentat moltes vegades sobre Woody Allen en el seu moment més àlgid de la seva carrera, i com no, tampoc és una excepció el cas de Steven Spielberg, del qual volem parlar-ne en aquesta secció, com us hem dit al principi del programa. Spielberg està treballant precisament amb una pel·lícula de ciència-ficció, amb un guió de David Cope, i en el repartiment hi apareixen noms com Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Farrell i Colman Domingo, és a dir, noms de pes i importants. El que volem parlar precisament és un fet que, encara que ja era conegut, no deixa de sorprendre el dia d'avui i explica com estan les coses en el cinema i, també afegeixo, com poden canviar a partir d'ara. Perquè de sempre el director té un requisit indispensable per qui actua a les seves pel·lícules, i és que entren en principi al projecte sense salari.
Uh-huh.
És a dir, que els actors i les actrius que actuen a les produccions de Spielberg reben una part dels beneficis en lloc de cobrar una tarifa fixada per endavant.
Que això pot ser bo o no, depèn de si ara, la pel·lícula
ara,
és bona.
Ara és el que veurem detalladament, perquè lluny del que semblaria que creiem que és el contrari, el 80% dels actors i actrius que han treballat amb Spielberg no són noms de primera fila.
Uh-huh.
Que quan, en principi, quan
sí, ho associes,
penses,
no?
Ho associes, doncs està vist que no és el cas, perquè el que sí és veritat és que aquesta premissa que dèiem de no cobrar un sou fixe també es compleix amb els grans noms. Per exemple, Tom Cruise no va rebre cap sou per Minority Report, i només, aquest només amb unes cometes molt
grosses,
grans, va rebre un percentatge de beneficis. Posem el cas. La pel·lícula va reportar 358 milions de beneficis. Suposant que és un promig discret que Tom Cruise cobrés un 5%, se'n van portar 17 milions.
Veus?
No està malament, no?
No, va anar prou bé.
Gens malament. Aquest també és el cas de Tom Hanks, que tampoc va cobrar un sou fixe per salvar el Soldado Ryan, sinó un percentatge de beneficis. En resum, que Spielberg i qui treballa amb ell ja fa gairebé 20 anys que apliquen aquesta tècnica a l'hora de treballar i de cobrar. Però la pregunta, i aquí ve la segona part, és saber fins quan durarà aquest procediment, perquè el senyor Spielberg ja sembla que no sigui tant el rei Mides, que tot el que tocava ho convertia en or, perquè si ens fixem en els últims productes sorgits de la seva mà, hem de veure que West Side Story va ser un fracàs econòmic, va recaptar 75 milions d'un pressupost de 100,
sí,
per tant,
sí,
no
sí.
va recuperar el pressupost,
uh-huh.
i Los Fabelman només va arribar als 45 milions de dòlars. Clar, si apliquéssim aquest mateix percentatge de Minority Report, que eren 358, en aquí el 5% de lo que hauria cobrat a l'actor principal serien uns 2 milions en lloc de 17.
Canvia,
és a dir, que canvia molt. Veurem, per tant, si aquests números obliguen a replantejar-se procediments a l'hora de, això, repartir beneficis.
I no deixem el senyor Spielberg, perquè hi han rumors, podríem dir, de moment, eh? No hi ha una cosa molt confirmada, al voltant d'una possible segona part d'un títol mític que no va dirigir, però ell hi va participar activament. Estem parlant dels Goonies.
Ja veig la cara que fas.
És que és una pel·lícula, bueno, mítica dels 80, sí. I ara sembla que en unes entrevistes recents que ha dut a terme K.Q. Kwan, que és un dels actors originals de la pel·lícula dels anys 80, han alimentat l'esperança dels fans en el sentit de que es fes realitat aquesta mena de segona part. Que moltes vegades, quan passa tants anys, no és una segona part, una continuació, sinó que el que es fa és una mena de remake de la pròpia primera, amb actors més joves i amb una estètica diferent. És veritat que fa molt temps que hi ha rumors, esborranys descartats, guions que semblava que es començaven i no s'acabaven. Hem de tenir en compte la mort del director de l'original, Richard Donner. Per tant, han passat moltes coses, però malgrat tot, segons quan, que recordeu que feia de Data, que era el noi dels invents...
Que parlava una mica malament, no?
Exacte. Més a més. Chris Columbus segueix treballant en el guió, és a dir, que no l'ha descartat. Fa uns mesos havia dit que ho havia deixat, però ell, segons ha dit quan, sembla que la cosa continua anar fent i que Spielberg forma part de la producció. Com dèiem, els Goonies, recordem que va ser una de les joies del cinema juvenil dels anys 80, és una pel·lícula de culte. Una nova entrega d'aquesta aventura sembla que, com dèiem, els protagonistes principals podrien aparèixer i tenir un paper de pares, de mentors, evidentment ha passat els anys i ja no són aquells nens, i per tant els protagonistes serien actrius d'una nova generació que tingués
la segona generació
l'edat.
De Goonies.
Exacte. Veurem si aquest optimista, aquestes declaracions que ha fet el senyor Kwan estan justificades i si entre Chris Columbus i Spielberg fan realitat aquest retorn dels Goonies, tot i que, com dèiem, no hi ha cap notícia oficial, ni d'inicis de rodatges, ni de cap cosa d'aquestes, però vaja, la cosa de moment està aquí.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, ja us avancem que pel proper programa tindrem un nou capítol de la música del cinema.
I ara sí, anem a veure qui s'emporta aquestes dues entrades, havent respost la pregunta d'una pel·lícula, l'escenari de la qual fos Nova York.
Ens n'han dit moltes. La veritat és que...
És que n'hi ha moltes, eh?
N'hi ha moltíssimes. Hem rebut 40 respostes correctes. De fet, n'hi ha moltes i de molts tipus, perquè tenim des de comèdies romàntiques, pel·lícules d'acció, de suspens, thriller... Ens han dit, a veure, Toño, Nova York, Desayuno con Diamantes, també Los Vengadores, que és que n'hi ha una que passa a Nova York, Algo para recordar, Sully, Un papa genial, World Trade Center, Unité 93, Manhattan... Clar, hi ha moltíssimes. D'entre totes elles s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Olot, en Jacint, que ens ha dit tienes un email on es poden veure molts indrets de la ciutat.
Doncs si hem de veure ciutats i hem de viatjar amb l'excusa d'aquestes petites vacances que representen la Setmana Santa i que més o menys qui menys s'escapa a algun lloc, volem títols de pel·lícula amb l'argument en temps de vacances.
Doncs vinga, que n'hi ha moltíssimes també. Ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres també ens escapem una mica de vacances, però tornarem l'altre divendres per continuar parlant de cinema.
Que passeu uns fantàstics dies festius i vacances aquells que en facin. Adéu-siau. Come on, turn